Sortir un dissabte a la nit buscant diversió i trobar la pitjor de les desgràcies. 13 persones han mort en l'incendi d'una discoteca de Múrcia, un local que, segons l'Ajuntament, no tenia llicència i tenia un ordre de tancament des de l'any passat. Si van donar l'ordre, per què no s'havien preocupat de fer-la efectiva? En qualsevol cas, l'advocat del local ho nega i, precisament, que en un moment tan delicat la sensació que quedi és que ningú entona un mea culpa, deixa un regust encara més amarg després d'un cap de setmana negre. Connectarem de seguida amb Múrcia. Per motius molt diferents, tampoc han anat bé les festes a Molins de Rei. No és la primera vegada que, en moments que haurien de ser d'alegria col·lectiva, hi ha grups de persones que opten per la destrucció i la violència. El rei fa d'anfitrió a la Zarzuela i va rebent els líders polítics que volen anar-hi. Aquesta tarda hi ha passat la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Ho veu així.
Le hemos comunicado nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey que estamos negociando y, como saben ustedes bien, a día de hoy estamos lejos todavía del acuerdo.
Catalunya nit. Un jugador de bàsquet de la penya llança els tirs lliures amb un estil que diria que només es porta als patis de les escoles.
I llança... De cullera! De cullera, com Rick Barry! De cullera, és fantàstic veure jugar.
Amb Toni Padilla us presentarem tot d'esportistes de primer nivell que han sorprès per les seves tècniques poc ortodoxes, i és fascinant. I el periodista Abraham Oriols publica llibre. És la història de Marina Vilalta, la pastora en actiu més veterana de Catalunya. I l'Abraham m'ha portat al Ripollès per conèixer-la. I l'he trobat esplèndida.
Barboreta del mar, que tem?
Vinga, vinga, perfecte.
Barboreta del mar. Hi ha una donzella, hi ha una donzella que portava un mocador. Que és per la reina... Que és
cada dia dediquem molts esforços a presentar-vos el millor informatiu possible des d'aquests primers minuts i fins a l'últim segon, a les 11. I avui, al final, intervindran el cantant de Franz Ferdinand i el crac prematur del Barça, Lamine Yamal. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Començarem el relat del dia des de la nit amb una incidència amb afectacions ara mateix en directe, i és que hi ha retards a totes les companyies d'alta velocitat que fan el recorregut entre Barcelona, Saragossa i Madrid, provocats aquests retards, segons sembla, pel robatori de cable a la línia ferroviària entre Gelida i Sant Vicenç dels Horts. Sergi Molero, quina és la situació ara mateix?
Segons ha informat Adif, aquest vespre han robat cable a diversos trams de la línia i això està alentint la marxa dels combois de les tres companyies, és a dir, Renfe, Irio i també WeGo. Els tècnics del gestor d'infraestructures treballaran durant la nit, quan acabi el servei, per substituir el cable robat i poder engegar demà la jornada amb normalitat.
I aquesta no ha estat l'única incidència del dia.
No, al matí també n'hi ha hagut dues d'importants. Durant una hora ha estat tallada la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per una incidència en un canvi d'agulles a les Borges Blanques, a les Garrigues, i una altra incidència entre Plaça Catalunya i Arc de Triomf, obligat a circular molt lentament els combois pels túnels de Barcelona, les línies de Rodalies R1, R3 i R4, i també els trens de mitjana distància.
Gràcies, Sergi. Pedro Sánchez visita demà el Palau de la Zarzuela per demanar a Felip VI que li encarregui formar govern. Ho fa sense tenir els suports necessaris assegurats ni dels independentistes catalans ni tampoc encara el dels seus socis de coalició. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, diu que vol un govern progressista, però que encara estan lluny d'un acord. Anem cap a Madrid. Bona nit, Dani Sáenz de Aja.
Hola, bona nit.
Díaz ha estat una de les líders dels partits que avui han despatxat amb el monarca. Amb quina sensació en sortia?
Doncs la líder de Sumar es manté optimista que hi haurà un nou govern d'esquerres a la Moncloa. El rei li ha dit que ella vol donar suport a Sánchez, però ha advertit als socialistes que no donin per segur el seu vot.
Pero a día de hoy es verdad que no hay acuerdo. Y desde luego solo vamos a estar formando parte del gobierno de España para seguir ganando derechos.
Díaz concreta alguna de les mesures que vol: reducció de la jornada laboral, reforma del finançament autonòmic, però sobre l'amnistia que volen Junts i Esquerra, ella els hi respon.
Discreción y mucha responsabilidad. Y creo que esto es lo que se ha votado el 23 de julio. Es decir, que avancemos en una agenda que sea social y, por supuesto, también en una agenda territorial que sirva para mejorar la vida de la gente.
Abans de Díaz han passat per la Zarzuela altres possibles aliats de Sánchez, com el PNB o Coalició Canària. Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG hi han anat.
I demà serà el torn de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo, que hi arriben amb els papers canviats respecte a l'última ronda de contactes.
Sí, llavors Feijóo volia ser el candidat, ara ho demanarà Sánchez, que voldria una investidura tan lluny com fos possible del 27 de novembre, data en què automàticament es convocaran eleccions si no hi ha govern. És el que voldria el PP, però assumeixen que Sánchez té opcions de governar perquè està negociant d'amagat l'amnistia. Per denunciar-ho, Alberto Núñez Feijóo també participarà en la manifestació de diumenge de Societat Civil Catalana a Barcelona al costat d'Isabel Díaz Ayuso i de Santiago Abascal.
Doncs a l'espera que Pedro Sánchez rebi l'encàrrec de sotmetre's a la investidura, Esquerra Republicana ja l'espera amb el seu plec de condicions. A l'amnistia, que els republicans ja donen per feta i afegeixen, ho hem explicat aquests dies, el compromís de mantenir oberta la negociació del referèndum, i Martí Ferrero avui ja ha insistit la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
Sí, i ho ha fet en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Rovira ha recordat que l'acord d'investidura del 2019 entre el PSOE i Esquerra per la constitució de la taula de negociació per la resolució del conflicte polític, les dues parts ja es van comprometre per escrit a portar-hi propostes amb un ampli suport social i que els acords que en poguessin sortir havien de ser referendats a través d'una consulta als catalans. Doncs bé, a preguntes de Ricard Ostrell, la número 2 d'Esquerra reclamava al PSOE coherència per poder mantenir oberta aquesta via de negociació.
Si no hi ha un escenari de referèndum, vostès votaran que no la investidura de Pedro Sánchez?
Ha d'assumir que aquí existeix un conflicte polític i que hem de poder parlar, com ja vam acordar l'any 2019, i això ja ho va assumir tot el PSOE. No li costa res tornar-ho a assumir. Hem de poder parlar en una taula que ha de ser de negociació i amb garanties com es vota Catalunya.
Des de l'exili a Ginebra, Rovira també ha reconegut que no hi ha prou coordinació negociadora amb Junts per Catalunya.
Gràcies, Martí.
Bona nit.
La commoció per l'incendi de tres discoteques a Múrcia creix a mesura que se'n va coneixent alguns detalls. L'Ajuntament ha assegurat avui que els establiments no tenien llicència des de feia un any i que, per tant, havien d'estar tancats. Per contra, els responsables dels locals ho neguen i asseguren que tot estava en regla. I enmig d'aquestes dues versions, moltes famílies que estan patint perquè han mort 13 persones. Jordi Bascó, enviat especial a Múrcia. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Aquesta xifra que deia ara, 13 famílies que han perdut algú, 13 víctimes, és la definitiva, oi?
Sí, almenys aquest capítol de la tragèdia ja ha quedat tancat. S'ha trobat el cinquè desaparegut i, per tant, es dona per definitiu el nombre de víctimes mortals, que són 13. Continuen les tasques d'identificació dels cossos, això sí, des de mitja tarda, amb la certesa que el nombre de cadàvers i el de persones desaparegudes coincideix.
I ara toca anar responent les preguntes de què va passar exactament i de qui seria responsabilitat, i això és el que està costant de respondre.
Des del moment en què s'ha confirmat que no hi havia més cossos dins les naus calcinades, els bombers s'han retirat i han deixat pas als agents de la policia científica. Són els experts que han d'esbrinar com es va originar el foc i per què es va propagar d'aquella manera. Pel que fa a les responsabilitats, aquest migdia ha començat un intercanvi d'acusacions entre consistori i discoteques que fins i tot ha tingut punts de surrealisme. D'entrada, l'Ajuntament no contempla dues discoteques, sinó una de sola, Teatre. Explica que quan van fer la divisió del local en dos, van demanar a l'empresa que renovés la llicència i que, com que no la rebien, van ordenar el cessament de l'activitat. Van exigir-ho al gener i a l'octubre de l'any passat. Quan els han preguntat si sabien que la discoteca havia continuat activa igualment durant tot aquest temps, l'antic regidor d'Urbanisme i l'actual tinent d'alcalde s'han defensat així.
Los que estamos aquí no tenemos constancia de ningún local abierto, porque es imposible tener constancia de ningún local.
Puede ocurrir concretamente que vaya el inspector y el local esté cerrado. Entonces, si está cerrado en el momento en el que va el inspector, pues a lo mejor no puede comprobar la apertura.
Teatre ha comunicat a través d'Instagram que no faria més declaracions públiques. Al matí, la seva portaveu, Dolores Avellán, deia que...
En realidad se está funcionando la sala, pues tiene sus licencias, sus permisos, pasa las revisiones, inspecciones oportunamente cuando corresponde y estaba todo en regla.
I l'espai contigu, la Font de Milagros, explica que l'origen del foc va ser dins de Teatre i que l'Ajuntament era plenament conscient de les seves activitats. L'advocat Francisco Adán els representa.
La informació que a mi me transmiten és que el local tenia licència. Hubo una inspecció hace menos de un año en el cual el Ayuntamiento le pidió que hicieran dos modificaciones. Vino un inspector y dos modificaciones y se hicieron. El Ayuntamiento sabe perfectamente que el local estaba funcionando y en ningún momento mis clientes han recibido notificación de cese de la licencia.
¿Cuál era el aforo que tenía?
No lo sé. No lo sé porque no he visto la licencia. La licencia no la he visto porque se ha quemado.
Unes explicacions tant des d'una banda com de l'altra que no tranquil·litzen una ciutat que continua consternada i que cada vegada té més preguntes.
Sí, perquè les versions que ens acabes de posar, la majoria d'elles de moment són dèbils o hi ha moltes coses encara que ballen. Moltes gràcies des de Múrcia per la teva feina aquests dies, Jordi.
Moltes gràcies a tu, bona nit.
Tres minuts i arribarem a un quart d'onze de la nit. Les festes tampoc han anat com havien d'anar a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Els Mossos han detingut una persona i n'han identificat dues més relacionades amb els aldarulls que hi va haver la matinada de dissabte a diumenge. Un grup de 200 joves va cremar mobiliari urbà, va saquejar comerços i es va enfrontar a la policia. Oriol Pujador, què en sabem que hi ha al darrere d'aquesta violència?
De moment no massa cosa. La policia no ha detallat quina edat tenien, però confirma que no són veïns de Molins de Rei. Els aldarulls es van produir després d'un concert de festa major cap a les 3 de la matinada. El detingut i els identificats estan acusats dels delictes de danys i de desordres públics. Els botiguers, que han pagat els plats trencats un cop més, creuen que darrere d'aquesta violència hi pot haver un conflicte social. La presidenta de Molins Comerç, Mireia Sallarès, diu que cal afrontar-ho.
Que hi hagi una miqueta més protocols de seguretat o més prevenció. Pensem que alguna cosa ha de canviar la societat, que no és només qüestió del nostre ajuntament o qüestió del nostre comerç, sinó que socialment tenim un problema greu sobre la taula.
Incidents a Molins, però no ha estat l'únic municipi. Al cap de setmana, a Vic, la policia també continua investigant els motius de la baralla que dissabte a la nit va acabar amb quatre persones ferides per arma blanca. Totes quatre estan fora de perill. Segons l'Ajuntament de la ciutat, dos grups d'una mateixa comunitat es van enfrontar en un aparcament al barri de l'Estadi, a Vic Sud. També joves de comarques veïnes. De moment, no hi ha aquí cap detingut.
Precisament, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que hi haurà més efectius dels Mossos d'Esquadra al carrer per evitar episodis com els de Molins de Rei, de Vic o fa una setmana a Manresa. Ho ha dit en declaracions a BTV.
Hi haurà una presència més notable dels efectius d'ordre públic en tots els esdeveniments en els que es pugui intuir, doncs, que es puguin produir aquests elements de violència gratuïta, no? En determinats moments, en determinats marcs. Tindran una resposta molt contundent de la Conselleria Interior, però no pot ser d'una altra manera.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa,
rosa.
Se'n va parlar molt durant la campanya, va ocupar part del cara a cara televisat entre Feijóo i Sánchez i avui ha quedat aclarit. Finalment no s'implantaran peatges a tot Espanya. La Comissió Europea dona el vistiplau al Pla de Recuperació Espanyol que desbloqueja l'accés a 93.000 milions de fons comunitari, la majoria en crèdits. A canvi, el govern espanyol es compromet a impulsar el transport de mercaderies per tren. Aquesta música ens porta cap a Brussel·les, amb Jordi Baró, bona nit.
Bona nit. No hi haurà finalment peatges a les autovies que depenen de l'Estat a partir de l'any que ve. El govern espanyol s'hi havia compromès com a part de les condicions per continuar rebent els fons europeus del Pla de Recuperació, però la mesura, que va irrompre en el debat polític amb mig de la campanya electoral, s'ha renegociat en Brussel·les i s'ha canviat per un acord per impulsar el transport de mercaderies per tren. La Comissió Europea defensa que es manté l'objectiu de reduir les emissions i lluitar contra el canvi climàtic, com assegurava la portaveu Berlenwitz.
El que és important és que aquest canvi parcial en l'abast de la Llei de Mobilitat Sostenible manté inalterable el nivell d'ambició de l'objectiu.
El canvi en el compromís dels peatges que queda finalment enterrat forma part d'un acord amb Brussel·les que permet a Espanya desbloquejar l'accés a 93.500 milions d'euros més de fons europeus, una petita part de subvencions i la majoria de crèdits, des d'ara i fins a 2026, amb el pacte sobre la porta a que el govern espanyol demani el quart tram d'ajudes a fons perdut de 10.000 milions.
Novetats en el cas de l'Aula de Teatre de Lleida. La Fiscalia de Lleida ha presentat denúncia pel cas d'abusos sexuals. A partir de nous testimonis que recull el documental El sostre groc, d'Isabel Cuixet, el Ministeri Fiscal veu indicis de criminalitat que no haurien prescrit pels delictes d'abús sexual continuat i per no haver-los impedit. Lleida, Júlia Albacar.
El procés judicial pel cas de l'Aula de Teatre s'activa de nou després de l'aparició de nous casos denunciats a través del documental El sostre groc, d'Isabel Cuixet. Aquests suposats abusos s'afegeixen als que es van arxivar en una primera denúncia perquè havien prescrit. Ara, a partir del film, el fiscal ha rebut la declaració que algunes de les noies que apareixen al documental han fet els Mossos d'Esquadra i aprecia indicis de criminalitat que considera que cal continuar investigant. Segons ha avançat el diari Ara, la denúncia de la Fiscalia es dirigeix contra l'exdirector i professor del centre com a presumpte autor dels abusos continuats. També contra dues exdirectores per no impedir que es cometessin els delictes perquè considera que sabien que estava passant al centre. La primera denúncia contra l'exdirector la van interposar 9 alumnes, ara fa 5 anys, però el cas es va arxivar perquè els fets havien prescrit. Amb aquestes noves declaracions s'obre de nou la via judicial.
I avui, quan acabi aquest informatiu, el programa Les dones i els dies amb la Montse Virgili en parlarà amb l'advocada Norma Pedemonte i amb la Violeta Porta, una de les actrius que apareix al documental El sostre groc, d'Isabel Cuixet. Això el mateix dia que 3 jugadores de la selecció espanyola han ratificat davant del jutge que Jenny Hermoso va rebre pressions de l'ara expresident de la Federació de Futbol, Luis Rubiales, i el seu entorn perquè digués que el petó era consentit. Roger Segura.
La capitana del Barça, Alexia Putellas, la defensa, Irene Paredes, i la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, han confirmat davant l'Audiència Nacional la versió dels fets que consta a la querella de la Fiscalia contra Rubiales. Aquí investiguen per agressió sexual i amenaces. Les 3 testimonis també haurien assenyalat l'exseleccionador, Bilda, com una de les persones que també haurien pressionat Hermoso.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio. This is America. Don't catch you slipping, no.
Don't catch you slipping, no. Look what I'm whipping, no. La capacitat de sorprendre de Donald Trump sembla inesgotable. El magnat s'ha presentat en un jutjat de Nova York per, en paraules seves, defensar el seu bon nom. Washington, Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
L'expresident dels Estats Units ha estat present a l'inici del judici, que l'acusa de frau per les seves pràctiques empresarials i diu que tot plegat és una estafa.
És el discurs de sempre. El que sorprèn és que hi hagi assistit perquè és un judici civil i no està obligat a fer-ho, però ell ja ha volgut ser. Ho ha aprofitat per convertir-ho en un acte de campanya i mantenir el seu discurs, desafiant la justícia. Diu el de sempre, que el persegueixen políticament.
Aquest judici s'hauria pogut fer anys enrere, però comença ara perquè som just en ple procés electoral. Tot dirigit per un departament de justícia corrupte. Som tots corruptes. De fet, el nostre país és corrupte. Our country is corrupt.
ells són corruptes, jo ho faig tot bé, això és el discurs habitual de Trump. En aquest cas se l'acusa d'inflar la valoració de les seves empreses per obtenir beneficis amb els bancs a l'hora, per exemple, de demanar préstecs. Però, atenció, i això és molt de Trump, hi ha declaracions d'un exadvocat seu que admet que van exagerar el valor del seu patrimoni, atenció, per guanyar posicions a la llista Forbes dels més rics. Trump volia quedar millor i ho va fer fent trampes. El jutge ja ha dit que Trump és responsable de diversos delictes de frau i ara cal veure quines multes li cauen. La fiscalia demana fins a 250 milions de multa. La sentència més podria incloure la prohibició de l'expresident de fer negocis a Nova York o fins i tot podria perdre el control de la seva pròpia organització. És a dir, perdria el control Donald Trump de la Torre Trump. No seria una cosa gaire habitual que la torre que porta el seu nom no fos seva.
Veurem això d'intentar guanyar a qualsevol preu si li acaba sortint car o què. Moltes gràcies, Francesc.
Bona nit.
Bona nit. La Unió Europea referma el seu suport a Ucraïna amb una reunió inèdita a Kiev dels ministres d'Afers Estrangers dels 27, la primera fora d'un país de la Unió. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha dit que la trobada és un senyal contundent cap a Rússia. Vicent Mifsud.
Borrell ha proposat un nou paquet d'ajuda militar a Kiev per a l'any que ve, dotat amb 5.000 milions d'euros. També ha reiterat la voluntat d'una ràpida integració d'Ucraïna en la Unió.
El compromís de seguretat més fort que podem donar a Ucraïna és la pertinença a la Unió Europea. Aquest és el compromís de seguretat més fort per a Ucraïna.
L'adhesió d'Ucraïna es tractarà en la reunió de divendres a Granada en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea. Kiev ha agraït el suport de la Unió i ha subratllat que el suport occidental és clau per derrotar Rússia. Per això ha demanat més armes i l'increment de les sancions a Moscou. El govern ucraïnès es manté prudent sobre les conseqüències que pot tenir per a la seva adhesió el triomf a Eslovàquia del candidat prorrus Robert Fico, a qui avui se li ha encarregat buscar els suports per formar el govern. Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I've been...
Consternació i indignació al Regne Unit per la tala del Sycamore Gap, un arbre mític fotografiat mil i una vegades i immortalitzat també al cinema. La policia ha detingut un adolescent a qui acusen de tallar aquest arbre mil·lenari que creixia al costat del mur d'Adrià, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Londres, Colla Ballester, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Per què era tan mític el Sycamore Gap?
Uau, perquè tenia 300-400 anys, perquè ha donat aquestes imatges magnífiques, perquè era aquest arbre solitari que estava tocat al mur d'Adrià, això és al nord-est d'Anglaterra, és un dels arbres més fotografiats del país i un reclam no només social i econòmic. Ha impactat moltíssim el que una nit de dimecres en plena tempesta estalés aquest arbre, es va descobrir dijous al matí perquè és una zona on no hi ha gent, i els ciutadans del Regne Unit no acaben d'entendre el motiu, no?, el per què algú voldria talar aquest arbre que està en plena natura en un parc nacional. La policia ha detingut dues persones, les ha deixat les dues en llibertat amb fiança. Són un noi de 16 anys i un adult, un home de 60. Però no saben res i demanen ajuda als ciutadans. Diuen, qualsevol que tingui un indici, per petit que li sembli, si us plau que ens ho digui, perquè intenten reconstruir el que ha passat, i és molt difícil, és un lloc molt solitari, allà no hi ha càmeres, ni hi ha testimonis, ni hi ha res més que la gent que hi pot anar durant el dia a fer-se fotografies o a donar un tomb pel bosc. Ha impactat moltíssim la pèrdua d'aquest arbre, perquè és un gran símbol que ha acompanyat generacions d'anglesos. Us deixo escoltar dues reflexions. Una és la del Tony Gates, que és el president del, o vaja, el responsable del Parc Nacional de Northumberland, que és on hi havia l'arbre, i l'altra és Ryan Nomman, que treballa molt a prop. Ell és responsable d'un aerogenerador que hi ha en aquest parc.
La gent venia aquí a demanar matrimoni en moments familiars especials per escampar les cendres.
Estic molt tocat. L'arbre donava molta felicitat a la gent.
Colla, part d'aquests laments deuen venir també pel seu protagonisme, no sé si protagonisme o paper de figurant, però vaja, en pel·lícules tan conegudes com el Robin Hood de Kevin Costner.
I tant, és un arbre que se n'hi pot dir de Hollywood. De fet, també se'l coneix
com l'arbre de Robin Hood, perquè hi ha aquelles escenes del, que tu recordaves d'aquesta pel·lícula de l'any 91 en què Kevin Costner fins i tot, mira, el sentim.
Sí. I aquí té l'arbre a prop, eh?
Si té l'arbre a prop, hi ha un noiet que s'enfila a l'arbre i el Kevin Costner, que és en Robin Hood, salva el nen dels que el persegueixen. Hi ha un moment magnífic, és una dècima de segon, en què un dels soldats dels dolents, entre cometes, perquè ens entenguem, amb una destral va a talar l'arbre per fer caure el noi i surt el Kevin Costner amb aquella veu i diu «Atura't!». Llavors s'atura i ell salva el nen, no? Per tant,
gran moment.
Sí, ell va poder salvar l'arbre en Kevin Costner, Hollywood, que tot ho pot, però aquesta vegada no ha pogut ser, i ara el que esperen molts és a veure si rebrota, però és un, no és una bona temporada perquè l'arbre rebroti, perquè anem cap a l'hivern, i tot i que fos així, que rebrotés, tardaríem potser uns 200 anys en tornar a veure aquesta imatge meravellosa, tan corprenedora, d'aquest arbre al mig de tot, no? Al mig del no-res i al mig de tot a la vegada.
Si hi ha remake de Robin Hood, ja no l'agafaríem nosaltres, eh? Colla, fa una estona que s'ha informat d'una explosió a la localitat d'Oxford, a Anglaterra. Sí, en saps alguna cosa?
Sí, el comtat d'Oxford ha passat fa poquet, la imatge és espectacular, hi ha hagut una tempesta de llamps molt potent en aquesta zona i un dels llamps ha impactat, no se sap exactament què és el que ha provocat, però podria ser una planta de generació elèctrica. Això no és del tot segur, perquè encara s'està investigant, i l'impacte d'un d'aquests llamps ha generat una gran explosió, s'ha aixecat una bola de foc bastant potent al cel, tot s'ha tornat de color taronja, veïns que estaven una mica allunyats amb les seves cases han notat un tremolor als vidres, sembla ser que de moment no hi ha cap desgràcia, però ha passat fa poquet, per tant no se saben més detalls, però el que sí segur és qui ho ha provocat, que és aquesta tempesta de llamps que ha anat a impactar en una zona sensible.
Moltes gràcies, Colla, per ser amb nosaltres en directe. 4 minuts i arribarem a 11:15. I avui s'ha anunciat el Premi Nobel de Medicina, que ha reconegut els pares de les vacunes d'ARN missatger. L'Acadèmia Sueca ha atorgat el premi a la bioquímica hongaresa Katalin Karikó i al metge nord-americà Drew Weissman. Sempre davant d'anuncis com aquest, ens esforcem perquè el que expliquem s'entengui, i avui no ho tenim tan complicat perquè les seves investigacions van permetre el desenvolupament d'algunes de les vacunes contra la Covid, com les de Moderna i Pfizer-BioNTech. Maria Costa, per què va ser important la tecnologia de l'ARN missatger?
Doncs perquè els dos científics guardonats van trobar una nova manera d'entendre les interaccions entre la molècula ARN missatger i el nostre sistema immunològic. L'ARN fa de pont entre la informació de l'ADN i les proteïnes que permeten el funcionament biològic. Ja als anys 90, Katalin Karikó ho va voler aprofitar per desenvolupar vacunes o combatre infeccions. Una recerca que més tard, i en plena pandèmia, va permetre desenvolupar unes vacunes sense precedents. N'hem parlat amb la cap del grup d'immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Carlota Dobaño.
I això dona unes certes avantatges, sobretot a nivell de flexibilitat. Fa que, com hem vist tots a la pandèmia, produeixin molt més ràpid, es puguin adaptar a variants que puguin sorgir d'any en any. Llavors, això ara té com un potencial que s'ha ara explotat durant la pandèmia, però que es podrà llavors aplicar a moltes altres vacunes que encara no tenim i que podrien ser eficaces amb aquesta nova tecnologia.
Karikó és ara vicepresidenta de BioNTech, la farmacèutica que va desenvolupar una vacuna contra la Covid-19 juntament amb Pfizer. El vicepresident del Comitè del Nobel de Medicina, Ole Campbell, llançava aquest missatge als que no creuen en les vacunes.
No sé si els antivacunes canviaran, però donar un Nobel de Medicina per la vacuna de la Covid-19 pot fer que les persones indecises s'acabin vacunant i que sàpiguen que són eficients i segures.
El de Medicina ha estat el primer Premi Nobel de la setmana. Demà sabrem el de Física, dimecres el de Química i dijous i divendres el de Literatura i el de la Pau. L'últim, el d'Economia, que s'atorgarà dilluns que ve.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.
El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell.
Qui hauria de parlar ja és Sandro Rosell. Primer per la imputació al cas Negreira. Després perquè anava a un judici a declarar per un suposat cas d'espionatge a Jaume Roures. I ara voldríem saber bàsicament què és el que em pensa d'aquestes acusacions que li fa Villarejo.
Bona sort.
Si vol trencar el silenci. Què vols dir, que no en sortirà?
Jo crec que no.
10 i 21, demà, a les 9 del matí, Sandro Rosell al matí de Catalunya Ràdio.
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell conversa amb Sandro Rosell.
De 6 a 1.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
When I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind.
La dramaturgia catalana, quan són 2:15 de la nit, torna a ser un dels plats forts del Festival Temporada Alta amb una nova edició del torneig de dramaturgia i també amb l'estrena de l'obra Els ossos de l'irlandès, de la companyia Teatre Nu, mereixedora del Premi Quim Masó el 2022. Barcelona, Marta Vives.
Tot plegat una mostra de la bona salut de l'autoria de text teatral a Catalunya, cada vegada més visible i reconeguda. 8 dramaturgs, entre ells noms com els de l'Ali Álvarez, Frank Bayer o Aleix Fauró, pujaran al ring del Temporada Alta cada dilluns i disposats a que el públic esculli el text guanyador. Entre un 10 i un 20% dels vencedors del torneig han aconseguit produir les obres. Precisament, un text de nova autoria és Els ossos de l'irlandès de Víctor Borràs, un thriller nòrdic que explora com desvelar secrets pot perjudicar els vincles personals. Víctor Borràs.
Aquest dia que passa l'obra, aquesta nit en què comença, es veuen obligats a afrontar-la, a retrobar-la i a tornar-se a dir les coses a la cara, no?
Escrita a l'obrador de la Beckett i dirigida per Xavi Ricard, és un cop de puny a la generació d'homes nascuts als 70 i a la seva incapacitat de comunicar les emocions. Ambientada en el món rural, el text està interpretat per Norbert Martínez, Ernest Villegas i Ivan Benet, que ho explica així.
Són tres personatges, tots tres, que tenen aquesta característica d'una masculinitat amb poca intel·ligència emocional, amb poca empatia, no s'expliquen les coses, i en tenen molts secrets amagats, però sobretot en tenen un de molt gros, que es destapa de cop i volta.
Els ossos de l'irlandès es podrà veure en una única funció al Teatre de Sala el 20 d'octubre i a partir del 15 de novembre i durant un mes al Teatre Acadèmia de Barcelona.
I atenció si sou aficionats als videojocs, perquè tinc aquí damunt la taula, me l'acaba de portar l'Òscar Callau, un llibre d'aquests que costen d'aixecar perquè pesa molt. És Game Changers. Què hi ha en aquest gran volum, Òscar?
Doncs mira, aquest volum, que és La revolució de los videojuegos, és una recopilació dels 300 títols més destacats de la història dels jocs digitals ordenats per ordre alfabètic amb textos i imatges que en destaquen aspectes com el disseny, la tecnologia, el grafisme o, sobretot, el seu impacte en l'art i la cultura popular.
Sí, els autors han hagut de ser molt sintètics. Per resumir, 70 anys d'història internacional dels videojocs en 300 títols, triar-ne poquet serà molt difícil, tu mateix, Òscar.
Però podem fer una cosa, començarem per títols abocadors que, pel que he preguntat a la redacció, han marcat generacions senceres. Començo amb el primer videojoc al qual vaig jugar a casa de companys quan feia 6è o 7è DGB, el Pong. Potser el recordeu, és aquell joc de tennis de taula de gràfics molt esquemàtics on la raqueta era una ratlla i la pilota un quadradet. El va treure la casa Atari el 1972 en format arcade.
Molt bé, anem als anys 80, doncs.
Doncs mira, aquest és un que ho va petar als salons recreatius de la nostra adolescència, Space Invaders. Aquest és del 78, publicat per Taito, i es considera com el gran precursor del format shooter, és a dir, que la gràcia és disparar i matar, en aquest cas, exèrcits de marcians que baixen en formació cap al nostre canó làser.
Podríem seguir, però fem un salt fins al segle XXI. Què ens podria seleccionar?
Un clàssic, pel que m'han dit, eh? Aquest, Last of Us. Bé, aquest en realitat és Age of Empires, però The Last of Us és un clàssic del segle XXI, publicat per Sony el 2013, un dels més guardonats de tots els temps, un joc distòpic de zombis, però basat sobretot en la relació emocional entre els dos protagonistes, un adolescent i un home ja gran que l'escorta per aquest món de zombis. No cal dir que és la que ha inspirat l'exitosa sèrie del mateix títol que aquest any a més, HBO.
Molt bé, doncs qui es vulgui entretenir amb aquest llibre té feina per estona.
Fins a 300.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquest cap de setmana ha dit adéu la llibreria La Inexplicable, al barri de Sants a Barcelona. Tanca després de 6 anys per culpa de la baixada de les vendes, però també pels canvis a la ciutat. I avui, en David Guzmán vol parlar justament del nou paisatge urbà.
Que tanqui una llibreria com la Inexplicable només és explicable per una suma de raons. Més enllà, òbviament, d'un fet objectiu. La inquietud cultural no paga les factures. Has de vendre prou llibres com per ser sostenible. En 6 anys de llibreria han fet una feina magnífica i aquest tancament és un drama local, però també una oportunitat immobiliària. El mateix carrer Galileu, on hi havia la Inexplicable, va tancar una ferreteria, que ara és un edifici de pisos turístics. I ara que Europa en general i a Barcelona en particular hi falta coherència a l'hora de gentrificar-ho tot. No té sentit anar a poc. L'antiga sabateria Padaví és ara un macroespai gastronòmic. L'antic cinema Alexandra és un mango. El cinema Urgell, on vaig veure ET, hi ha un bon preu gegant. Discos Castelló és una cafeteria impersonal. I a la llibreria Catalònia ja fa més de 10 anys que serveixen Happy Meals. A mi em costa, una mica entendre que els responsables de redecorar la capital siguin tan lents a l'hora de dilapidar el poc que encara hi queda. Només a l'Eixample conec algunes llibreries que guanyarien molt més reconvertides en una bugaderia franquiciada, en un altre temple del Branch o en un servei de manicura ràpida. Així, quan els gestors del patrimoni els arribi el dia del judici final, en lloc d'un bon llibre per passar l'eternitat, podran demanar en anglès unes torrades al bocat i una sessió de Fantasy Nails.
Els dilluns tenim secció d'esport amb Toni Padilla. Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Fa pocs dies va tornar a la Lliga Masculina de Bàsquet amb un derbi Barça-Penya. Aquest derbi ja mereixeria molts comentaris, però si et tenim aquí ja vol dir que ens hem fixat en alguna cosa que ens podria haver passat desapercebuda, però que a nosaltres ens ha interessat molt, i és que la Penya té un fitxatge, un pivot nord-americà amb passaport nigerià, té 26 anys, que es diu Chinanu Okechukwu Onuaku i que s'ha fet famós pel seu estil peculiar de llançar tirs lliures. Al pati de la meva escola en dèiem d'una manera d'aquest estil, però no sé com ho hem d'anomenar des del punt de vista tècnic.
Manel, m'he trobat amb problemes per explicar-ho. El millor és que la gent vagi a buscar-ho a les xarxes socials, perquè la penya ho ha apanyat molts vídeos, però
seria com ho posarem també a la nostra web.
Cullera, no? És a dir, en lloc el tir lliure, doncs aixiques els braços cap a dalt, amb la pilota a dalt, estens els braços i fas el llançament. Aquest home agafa la pilota una miqueta doncs, a l'altura dels seus genolls, per sota, i l'aixeca per sota i l'eleva.
Estiu llançament... Cullera, el pati del col·le també...
Cullera,
sí, sí. El que passa que, clar, els que ho feien servir al pati de la meva escola ho feien servir durant tot el joc, perquè vol dir que encara no has desenvolupat la tècnica de tirar per dalt i, clar, ets víctima de molts taps.
Clar.
En canvi, en el bàsquet professional entenc que només ho pots fer en el tir lliure, que ningú et farà el tap. I com és que tira així aquest jugador?
Mira,
de la penya?
És molt interessant, perquè ell, òbviament, llançava els tirs lliures com la resta de jugadors, però no se'n sortia. Tenia una mitjana molt dolenta i és pivot, és molt fort, a vegades els jugadors que són molt forts doncs són els que tenen menys punteria i no se n'han sortit, tenia una mitjana de menys del 50% quan estava estudiant a la Universitat de Louisville, a Kentucky, en aquest cas als Estats Units. Llavors, havia un entrenador que es veu que és molt conegut en el bàsquet formatiu nord-americà, que és Rick Pitino, que té un nom de pel·lícula, sí. Una mica, no? De Rick Pitino, i li va dir, mira, escolta, el que has de fer és recuperar una tècnica que ha caigut en desús, que es va deixar de fer servir als anys 70, i li va començar a posar vídeos d'un jugador molt conegut d'aquella època, anys 70, que era Rick Barry, que va ser el darrer gran jugador de l'NBA que ho feia, però era als anys 50, 60, 70, van haver-hi diferents jugadors que ho feien. El darrer va ser Rick Barry, quan ja era molt contracultural això de fer el llançament de cullera. I l'home aquest, doncs el Chinanu, mirant els vídeos, va començar a fer-ho, ha millorat molt la seva tècnica, ara rep moltes burles, fins que veus que realment la mitjana és de 85-90%. Per tant, clar, l'altre dia al Palau Blaugrana la gent xiulava, alguns se n'en fotia, però els va clavar tots.
I atenció, senyores i senyors, els que no coneixen Onuaku, atenció als tirs lliures d'Onuaku. I no diem res més. Observin. I llança... De cullera, com Rick Barry.
Això que veiem amb el bàsquet es dona en altres esports. Suposo, per exemple, recordo també, si tornem a la infància, quan ens tocava fer el salt d'alçada, hi havia allà moltes tècniques molt peculiars.
Sí, el salt de cabreta, podríem dir. No? Sí. La història de l'esport, les tècniques s'han evolucionat, òbviament, a mesura que hi ha més coneixements, que hi ha doncs, millor tecnologia, però també és cert que et cal un pioner. I citaves el salt d'altura, que en aquest cas per mi és el gran exemple, perquè hi ha el famós cas de Fosbury, de Dick Fosbury, aquest saltador que als anys 60 va canviar la tècnica del salt d'altura. Abans l'atacaves de cara, és a dir, anaves gairebé recte, aixecaves una cama i passaves amb l'altra. Fins que aquest nano, que era de Portland als Estats Units, no se n'en sortia, va començar a provar altres tècniques i va fer aquest salt, que al final vaig fer una cursa una mica d'en corba, i saltes d'esquena, i llavors saltes, doncs, corbant la teva esquena, i caus. Els primers cops, la gent també feia bromes, fins que va començar a guanyar tornejos locals, va anar als Jocs Olímpics del 68, va batre el rècord olímpic, va guanyar la medalla d'or, i tot el que eren bromes va canviar tant que 4 anys després, als Jocs Olímpics de Munic, doncs, de tots els finalistes, en aquest cas, doncs, eren 40 competidors, 28 ja feien servir la tècnica de Fosbury, és a dir, 28 ja havien canviat en només 4 anys. Aquell any és cert que encara guanya un soviètic, el Yuri Tarma, que era un estonià, que encara feia el salt de tota la vida, doncs el darrer campió olímpic ho fa amb la tècnica aquesta. A partir, doncs, dels següents Jocs, el 76, ja tots els campions han fet servir la tècnica de Fosbury, que està considerat, doncs, un dels grans moments capdals de la història de l'esport.
Got into high school where my coach tried to convert me to the classic style. I was a complete failure, went back to the scissors, and I changed it. I moved my body position in order to jump higher and make it.
No sé si les noves tecnologies ajuden en tots aquests canvis.
Molt, perquè es parla de Fosbury com un innovador, perquè era un geni, però subia, per exemple, de que els materials estaven canviant. Per començar, ja hi havia colchoneta, això és clau, perquè si tu havies de saltar d'esquena i abans hi havia un bancal de sorra, com passava, et feies mal, que hi hagués colchoneta era clau, perquè cada cop saltaven més alt, les sabatilles permetien millor impuls, i ell és el primer que es fa gravar amb les velles càmeres de vídeo per veure i mateix els salts i així perfeccionar la tècnica. Per tant, la tecnologia és clau per aconseguir la millora en el món de l'esport.
I a casos sorprenents també en natació.
Clar, perquè els estils no hi han estat sempre, i de fet l'estil papallona és relativament jove. Neix el 1973 gràcies a un nord-americà, el Henry Myers, que participava en els concursos de braça i no se n'en sortia. Llavors va començar a desenvolupar la tècnica perquè era molt fort, però li faltava aerodinàmica, i la forma d'atacar la natació el va portar a crear un estil que inicialment el van desqualificar, però com algú va veure potencial, li van dir: aquest estil que acabes de crear improvisat, li ficarem un nom bonic, l'estil papallona, i la farem oficial. Però la papallona la creia Henry Myers perquè en braça no se'n sortia, i com era molt fort va començar a fer aquestes braçades aixecant els braços, i el que primer va semblar, doncs, una heretgia va acabar convertit en un estil oficial.
De vegades per incapacitat també, per exemple, amb el tennis, quan volem començar a jugar tots sabem com s'hauria de secar, ho veiem a televisió, però allò és molt complicat. En canvi, hi ha qui seca d'aquesta manera, també podríem dir cullera, no?
Com costa secar bé el tennis,
sí.
És frustrant. Sí. O sigui, hi ha gent que seca per sota, ho fem els amateurs, sí. O un professional quan vol treure la polleguera a un rival. I això, per exemple, és molt conegut un cas d'un Roland Garros al 89, que el Michael Chang, un nord-americà d'origen xinès, va començar a fer-ho contra Ivan Lendl, i Ivan Lendl es tornava boig. Va aconseguir una manca de respecte, es va desconcentrar i va perdre el partit. Llavors, de tant en tant, veus que algú ho fa, aquest servir per sota, però ho fas una miqueta com per burxar el rival.
I en futbol tenim allò estils poc ortodoxos?
N'hi han, eh? No tants, però sí que hi ha alguns jugadors que han creat alguna jugada significativa que acaba batejada amb el seu nom. Un de conegut va passar a casa nostra, el Ricardo Zamora, el mític porter de l'Espanyol del Barça, un dels millors futbolistes catalans de tota la història, que era porter, es va inventar la Zamorana, que li deien, que era, quan, fent de porter, en lloc de treure la pilota amb els punys, ho feia amb el colze.
Ah, sí?
Un cop de colze, enviava la pilota ben lluny, que és cert que és una mica estrany, sí. Però la Zamorana era això, quan sí. El porter ho fa amb el colze, que gairebé ningú ho fa, no? Quan diem la xilena,
aquest sí que va fer més escola.
Això és perquè ho va crear un futbolista xilè, que en aquest cas es deia Ramon Unzaga, ho va crear en 1916, i el primer cop que es va veure en un partit va dir: qui ho ha fet? El xilè aquest. I li van ficar la xilena, tot i que hauria pogut batejar-se com la bilbaïna, perquè Ramon Unzaga era nascut a Bilbao.
Hosti, pobres bascos.
Els bascos són així, eh? Probablement sí. criat allà. Hi ha el penal indirecte, creació d'en Johan Cruyff en 1982, amb el Jesper Olsen quan jugava a l'Àjax i a Baterà, que és, en lloc de xutar, passar-la a un company que entra corrent a l'àrea i te la torna, que el Messi ho va recrear amb el Luis Suárez, i que és arriscat perquè si falles quedes malament, però jo crec que la gran jugada innovadora del món de l'esport porta el nom d'Antonín Panenka, el magnífic futbolista txec, que a la final de l'Eurocopa del 76, República Federal d'Alemanya, Txecoslovàquia, Belgrat, en la tanda de penals es va inventar el llançament a l'Opanenka, que és picar-la suaument quan el porter cau, no?
Això que sí és que és sang freda, eh? Això és sang freda.
Que ho feia als entrenaments, i es veu que la tanda de penals els va dir als companys: ho faré, eh? I m'han dit: no ho facis, perquè realment, doncs, t'estirarem de les orelles. Ho va fer-ho i va ser el gol que li va donar l'únic títol en la història del futbol de Txecoslovàquia.
I fins i tot bones revistes ha donat aquest... Sí. Molt bé, cada dilluns la classe magistral de Toni Padilla. Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Hem fet un salt d'aquells màgics que permet la ràdio. Us dic primer amb qui sóc i després on som. Sóc amb el periodista de TV3, Abraham Orriols. gràcies per acompanyar-nos.
Què tal? Hola.
On m'has transportat? On som?
Som a Bruguera, que és un dels pobles agregats a Ribes de Freser, al Ripollès, i som aquí perquè aquí és on viu la Marina Vilalta.
Últimament has fet un fart de venir cap aquí, no?
Home, sí, sincerament, no havia estat mai a Ribes de Freser i a Bruguera directament no ho situava ni al mapa, i ara ha estat un any de visites constants.
Aviat sortirà el llibre Una vida a les muntanyes, la història de Marina Vilalta, la pastora més veterana, podem dir, en actiu de Catalunya. Jo he tingut ja el privilegi de llegir el llibre. Felicitats, i què et va impulsar a escriure aquesta història?
Moltes gràcies, d'entrada. I això, doncs, sincerament, va ser... Ara, llibres que m'havien fet primer una proposta de llibre i jo els deia, no tinc res a explicar ni em sento capaç com per escriure un llibre, no tinc res a escriure. Però després em van dir, és que hi ha aquesta història d'aquesta pastora que creiem que té un llibre i que l'hauria de fer un periodista jove i que hauries de ser tu. I vaig pensar, hòstia, això ja m'interessa una mica més. Que realment m'interessava de debò la seva vida. I vaig dir, per mi de condicions només n'hi ha una, i és que la família s'hi posi 100%. És a dir, que en tinguin ganes, que els faci il·lusió. Els vaig trucar, em van dir que sí, i vinga, som-hi. I vaig anar pujant i anar parlant amb ella.
I et van acabar fent un favor, doncs, els de l'editorial.
Per suposat. És que ha estat un repte no només professional i periodístic, perquè al capdavall és explicar la història d'algú, que és el periodisme d'històries que a mi m'agrada fer, sinó que ha estat un regal personal. Pensa, de fet, que jo quan portava potser ja com 4 visites a Bruguera, vaig pensar, i jo d'això quan cobraré? No ho havia ni preguntat. Dic, home, jo estic començant a escriure el llibre i no sé ni aquesta feina si serà remunerada o no, com, etc. És a dir, anava molt més enllà de la feina i d'una tasca concreta, diguem. I m'han regalat això, estones amb la Marina, que, hòstia, m'emporto.
Una de les primeres coses que descobriran els lectors és que ni tan sols allò de per Nadal cada vella al seu corral es compleix. En el cas de la Marina, és una feina molt dura la de pastora, la que descrius, eh?
Sí, és el que m'ha explicat ella i jo he intentat transmetre, que és un ofici molt sacrificat, que ella el tornaria a escollir, sense cap dubte, però tampoc no el romantitza gens. I diu, és que ja has d'estar a sobre sempre, amb un ull sempre al ramat, a les ovelles, i a més és igual que plogui, que nevi, això que sigui Nadal, les ovelles no en fan de Nadal, i per tant, tu a les 4 de la tarda, 3 de la tarda, som-hi cap a l'estable i som-hi a pasturar, perquè les ovelles necessiten menjar herba, i ella també necessita estar amb les ovelles.
T'agrada la professió de pastora? Tu podries ser pastor? T'agradaria fer-ho?
Buf, diria que no, Manel. És que és molt bèstia, és molt dur, perquè a més ella també explica moltes anècdotes amb la meteorologia en contra. Evidentment, també normalitzar el món per entendre'ns de les puces, de les bèsties, de totes les coses que et poden passar al camp, a la muntanya. I és això, que tenim una imatge molt bucòlica del món rural, i és que me n'aniré de la ciutat i respiraré aire fresc i... I és que aquesta idea de una mica embrillantós, ella la desmunta. Diu, no, és que només... O sigui, si t'agraden moltíssim les ovelles i en tens afició i és la teva passió, fes-ho. Però si no sents això, no ho facis, perquè és una vida que no gaudiràs.
Estem aquí a la plaça de Bruguera. La Marina ens espera una mica més amunt, però de moment parlem tu i jo. Una plaça que porta el seu nom, que li van dedicar, suposo, arrel que va guanyar la Creu de Sant Jordi l'any passat, li van atorgar, i que ni tan sols va anar a buscar ella personalment, no?
No, perquè deies, amb la calor que fa, i anar a Barcelona, que el cotxe em marejo, i després les ovelles, què? És a dir, encara farem tard. Diu, escolta, que algú vagi a buscar-la, ja me la portareu, i ja està. I encara em deia... Ara la gent es pensa que m'he fet famosa, i dic, famosa no, merdosa. I que la gent es pensava que s'havia fet rica amb la creu. Diu, escolta, et donen aquesta creu, que està bé, és bonica, eh? Però res, vull dir, jo continuo igual. Vull dir, per ella va ser un reconeixement que ja li està bé, tot i que també reforça molt la idea de... L'hauríem pogut donar algun pastor jove que comença, perquè ella també està una mica obsessionada amb la idea de la manca de relleu. De fet, a casa seva, ella n'és conscient que potser el dia que no hi sigui, el ramat desapareixerà amb ella. I estan desapareixent molts ramats. I a la muntanya sí que fa uns anys, quan començava, n'hi havia molts, hi havia moltes ovelles, però ara, diu, per aquestes muntanyes m'hi veureu tot sola.
La seva preocupació és una mica també la teva, no? El llibre és una mica un clam per... el que expresses tu és una situació límit en moltes coses de... no només dels pastors, pastores, sinó de l'alimentació, etcètera, no? De la, del producte de proximitat.
Bueno, d'aquesta sobirania alimentària. Em sembla que el periodista Francesc Canoso un dia vaig sentir que parlava de la independència de la panxa. És fonamental. O sigui, és que si no ho compraríem tot, ho comprarem tot de fora, no sabrem d'on ve i, per tant, també ens carregarem tot un sector que és primordial i ancestral al nostre país i a tot arreu, en realitat. Però una mica el que hem intentat, o l'excusa o el que ens permet la vida de la Marina, que té 96 anys, és explicar un segle de sector primari a Catalunya i també això com la muntanya s'ha anat buidant, també s'ha anat buidant els pobles i que això et permeti parlar de no. És a dir, per tant, quants caps d'oví hi havia l'any 1980 i quants n'hi ha ara? O als pobles, quanta gent hi vivia fa 50 anys i quanta ara? I quan parlem doncs, de la Guerra Civil, no només parlar de les seves anècdotes, sinó com es va veure la Guerra Civil en una comarca com el Ripollès. És a dir, poder parlar a través de la vida de la Marina d'una mica de tot aquest segle, perquè hi ha moltes marines, potser cada vegada menys, eh? Però n'hi ha moltes. I ella, doncs, resumir-ho amb ella.
És una història de vida, o és una vida a les muntanyes. Hi ha moments, per tant, tristos, d'altres de còmics, n'hi ha d'emocionants, de molt durs. Quin destacaries tu?
Sobretot, mira, et diré, el primer i últim cop que va sortir de Catalunya, va anar, quan ja tenia 80 anys, el seu somni era volar. Paradoxalment, ella tan arrelada a la terra, el seu somni era enfilar-se als núvols. I finalment una veïna li va dir, va, t'hi porto. I van anar a Mallorca, això sí, van sortir de Bruguera a les 5 del matí i a les 8 del vespre ja tornaven a ser aquí perquè, escolta, vull anar a veure les ovelles i un dia fora sí, però dos ja em sembla excessiu. I per ella l'estona a Mallorca, bueno, bé, tampoc no la destaca gaire, però el que sí que recorda molt és el vol, el soroll, l'ambient, els espais. I dic, hòstia, com pot ser, no?, que una persona això que sempre està amb les coses d'aixafar el terreny, tenia la mirada sempre amunt i veia els avions passar i deia, algun dia hi seré. I mira, i algun dia sí. I quan m'ho va explicar em va agradar molt.
Somni complert. És un llibre sobre la Marina que la Marina no ha pogut llegir.
No, perquè la Marina no sap ni llegir ni escriure. Signa per repetició, ha après a signar a mesura d'anar-ho fent. I, per tant, aquest llibre li han apropat en veu alta, li han llegit en veu alta. Ha estat la seva jove, la Núria, la dona del seu fill, que l'ha llegit sencer i li ha anat transmetent, doncs, això, ara a l'estable, ara pasturant, ara a casa esmorzant. I jo, clar, una mica el meu dubte era, i això ara ella com ho rebrà, si sentirà identificada o no, etc. I quan li vaig preguntant, vam parlar aproximadament, Manel, no t'enganyo, un minut, i em va dir, però escolta'm, el que has de fer és pujar el taga, no sé què, i hem començat a parlar de les ovelles i d'altres coses, i ara que hem arribat aquí a Bruguera, aquesta ha estat la primera pregunta, i no sobre el llibre. I una mica és un d'aquests ensenyaments de la Marina, de dir, posar la importància als llocs on en tenen, donar valor al que realment en té, que potser a vegades ens passa desapercebut, però és això.
Me la presentes, a la Marina?
Oh, i tant, som-hi.
Vinga, anem-hi.
Marina, què tal? Ja som aquí. Mira, et presento el Manel.
Molt bé.
Encantat de conèixer-la.
Gràcies, el gust és meu.
Tot i que la seva història jo ja me la sé, perquè m'he llegit el llibre de l'Abram.
Ah, sí?
Sí, Déu-n'hi-do, quina vida.
Ho vam fer bé o no?
Molt bé, ha quedat molt bé.
Que duri, que duri.
I tant que sí. Ja han sortit avui les ovelles o no?
No, avui no han sortit encara. La tarda sortiran.
Cada dia surten.
Cada dia la tarda surten.
Si no pogués sortir un dia amb les ovelles, notaria que li falta alguna cosa?
No, sabria pas què tinc de fer, perquè tinc un caràcter molt nerviós. Molt nerviós i em tiraria per les parets.
No. O sigui que les ovelles la tranquil·litzen.
Sí, em tranquil·litzen i llavors em fan rabiar. Una mica de tot.
I vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
No, sí que desapareixeran, perquè ningú hi vol, ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments. Ja no en queden ni... Per aquí dalt ja no en queden ni cap enlloc. Caram, anar-los al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà, això ja no...
Però, en canvi, ha tingut una vida interessant pel que he llegit al llibre i sí que sembla que li ha agradat tractar
sí,
amb les ovelles, això sí.
Oh, i tant, m'ha agradat darrere petita, que ja remenava amb les ovelles, amb el bestiar jo ho he apreciat molt sempre, I ara també hem tingut un euga que per la Guerra Civil se'ns la van emportar quan se retiraven, se la van emportar cap a la muntanya i ens la van deixar cap aquí dalt.
Molt bé, els dos, us he de dir que els dos sembleu més joves del que sou, els dos. Però us separen 70 anys, que és una de les gràcies d'aquesta història. Tu, Abraham, 26, si no m'equivoco?
A punt de fer-ne 27, sí.
I ella 96, vostè 96?
Ja en feia 96, ja.
Doncs 70 anys...
Ja vaig pels 97.
70 anys us separen. Sé que li agraden molt les cançons. En sap alguna de per anar a dormir o què?
Ai, no, no sabria com dius, Com per, no sé, bastantes, jo no sé pas quina podria cantar per anar a dormir.
En té moltes, Té un assortiment de cançons, té un catàleg que si fadrins i fadrinetes, el marinero, la puntaire... A mi m'han escantat bastantes tots aquests dies, perquè és veritat que les canta a les ovelles o sola o amb qui sigui.
Quan estic sola, les canto jo sola, amb els gossos, amb els gossos.
I no ens en faria...
M'estic allà sentada i canto la cançó que m'assembla.
No ens en faria un tros?
Prou, i tant. Bona voreta del mar, cantem?
Vinga, perfecte.
Bona voreta del mar, hi ha una donzella, hi ha una donzella que portava un mocador, que és per la reina, que és per la reina. Mentre l'estava brodant, li manca seda, li manca seda. Ja veu venir un mariner, allunyes terres, allunyes terres. Mariner, bon mariner, tinc riu seda, tinc riu seda. De quin color la voleu? Blanco, vermella, blanco, vermella.
Abraham i Marina, la Marina nascuda abans de la Guerra Civil, l'Abraham després dels Jocs Olímpics.
Exacte.
Us heu ajuntat aquí una parella estel·lar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Ens hem ajuntat aquí amb una vella i un xicot molt jove, i una vella molt gran.
I els dos amb coses interessants a dir.
No, i que per seguir a la vella, que ella diu, per aquests camps, jo també he esbufegat, Vull dir que potser ni tan jove ni tan vella, em sembla.
Costa seguir-li el ritme, no?
Home, i tant, i tant.
Molt bé, doncs una vida a les muntanyes a partir del 9 d'octubre. A les llibreries, moltes gràcies per haver-nos-ho explicat a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Summer has come and passed.
Green Day, que diu que deixem enrere l'estiu i alguna cosa més. Tomàs Molina, per què has escollit aquesta cançó per explicar-nos el temps de demà?
Doncs perquè, com els de Green Day, jo també vull que s'acabi el setembre. Desperteu-me quan s'acabi, perquè sembla que no tingui final. Aquest estiu no canvia. Aquest cap de setmana hem tingut temperatures francament molt altes, de rècord fins i tot, per ser un mes d'octubre. I, a més, el setembre ha tingut temperatures rècords, molt rècords. En alguns casos, la mitjana del mes de setembre ha estat 3 graus per sobre de la normal. És a dir, que la cosa està... l'estiu aquest no vol acabar. Aquesta setmana la cosa sembla que vulgui començar a canviar. Aquest dimarts farà sol, entrellinar per núvols prims, però ja pot haver-hi alguna goteta a algun punt de l'Alt Pirineu, i al matí els núvols baixos, sobretot a la Costa Daurada. Dimarts els ruixats poden arribar a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona. Alguna coseta, no espereu gran cosa, però alguna coseta es mou. Però quan s'acabi aquest setembre, que no s'acaba mai, desperteu-me, perquè aquesta cançoneta, la veritat és que dona gust a dormir-se una mica.
És veritat. O sigui que ha estat la previsió, podem dir, del 33 de setembre, o no sé si dir del 60 i pico d'agost,
Esperem que la cosa canviï la setmana vinent.
Exacte, ja ens ho explicaràs. Bona nit, Tomàs.
Bona nit.
Poc més de 2 minuts i seran les 11. No marxeu. És el somni de moltíssims nens i nenes i des de fa generacions, i avui ha quedat representat gràficament amb una firma d'un noi de 16 anys. I just en aquell moment d'alegria màxima ens ha gravat aquest missatge.
Hola, soy Lamine Yamal i per mi és un gran dia perquè he renovat amb el club de la meva vida. Visca el Barça.
És dilluns i teniu feina a la nostra pàgina web, La Vinyeta del Cap, que l'heu de completar. I ja ho sentiu, estrenem la cançó amb la qual tancarem el Catalunya Nit aquesta setmana. El grup és Franz Ferdinand. Al seu segon disc, que va ser número 1 al Regne Unit, hi havia aquest tema, Eleanor Put Your Boots On. I ara, t'imagines que el Bona Nit final no te'l dic jo, sinó ells? Tu imagines?
Hey, this is Alex Capranos here from Franz Ferdinand on Catalonia Nit. And I just want to say thank you to everybody who has chosen Eleanor Put Your Boots On. So why don't we have a listen to it right now? This is Eleanor Put Your Boots On by me, Alex Capranos from Franz Ferdinand. Bona Nit. Bona Nit.